Notícies en xarxa.
Bona tarda. A les 4 us parla Maria Gisbert. Òmnium Cultural i Amnistia i Llibertat han portat aquest dilluns més de 200.000 signatures al Congrés dels Diputats per reclamar la tramitació de la llei d'amnistia. Les entitats acompanyades dels partits independentistes han entregat a la cambra baixa les caixes amb les firmes a favor de la iniciativa. Marcel Mauri és el vicepresident d'Òmnium.
Precisament apostem per aquesta amnistia perquè entenem que davant d'aquesta repressió, davant de tantíssimes persones, més de 3.300 persones represaliades al nostre país, davant l'exili, davant els gairebé 4 anys de presó dels presos polítics, davant de tantes causes obertes, l'amnistia i, evidentment, seguir lluitant pel dret a l'autodeterminació són les úniques vies que contemplem.
L'entrega de signatures ha coincidit amb l'acte del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona, en què ha anunciat que dimarts el Consell de Ministres concedirà els indults als presos independentistes. Per la seva banda, des d'Amposta, el president català, Pere Aragonès, ha considerat que els indults anunciats per Sánchez són una mesura insuficient i incompleta. Canviem ara de qüestió. La policia local de Vilafranca incauta més de 1.000 plantes de marihuana en un immoble ocupat. En un altre pis del mateix immoble, la policia va trobar unes 100 plantes més de marihuana i uns 250 grams de substància ja preparada per vendre. Josep Maria Soler, Ràdio Vilafranca.
La policia local de Vilafranca del Penedès va intervenir aquest divendres passat en un immoble situat al carrer Igualada 59, on es van incautar unes 1.000 plantes de cultiu de marihuana. La plantació es trobava en el pàrquing de l'immoble, on també hi ha dos habitatges ocupats il·legalment. Per fer funcionar l'operatiu de làmpades de la plantació, s'accedia fraudulentament al subministrament elèctric. En un altre pis del mateix immoble, també ocupat, la policia local va trobar unes 100 plantes més de marihuana i uns 250 grams de substància ja preparada per vendre. En l'operatiu es va incautar també material per al cultiu, llums calorífics o sistema de rec. Les persones ocupants dels habitatges, dos germans, seran investigats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La intervenció de les plantes de marihuana es va poder fer després que fa uns dies agents de la policia local vilafranquina, fent seguiment i comprovacions de pisos ocupats, van detectar una forta olor als baixos d'aquest immoble.
D'altra banda, la Mobile Week arriba a Terrassa els dies 8, 9 i 10 de juliol i se centrarà en la protecció de dades, la identitat i la privacitat digital. Josep Maria Codina, Ràdio Municipal Terrassa.
Els dies 8, 9 i 10 de juliol, Terrassa se sumarà amb una trentena d'activitats a la Mobile Week, el certamen que s'estén per tot Catalunya al voltant del Mobile World Congress, que arrenca a Barcelona el 28 de juny. En total són 18 territoris que organitzen unes 300 xerrades, tallers i reflexions al voltant de la tecnologia més avançada. Escoltem el regidor d'Innovació i Universitats, Pep Forn.
Iniciatives com aquesta ens permeten això, establir lligams encara més força entre universitat, empresa i la pròpia administració i poder reflexionar al voltant de la tecnologia i quin impacte té la tecnologia en la societat.
Terrassa centra les seves activitats en la protecció de dades, la identitat i la privacitat digital, també en les habilitats digitals, un aspecte que la pandèmia ha posat, i finalment una reflexió sobre el paper que juga la tecnologia en les crisis econòmiques o sanitàries.
I un darrer apunt, a partir d'avui s'autoritzen les reunions socials sense límit de persones, de bombolles diferents, i també augmenta fins a 10 el nombre de comensals que poden seure en una mateixa taula a terrasses de bars i restaurants. Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Primer dia d'estiu i les platges amb moltes d'elles amb banderes grogues i vermelles. Bona tarda a tots i benvinguts. Així hem començat l'estiu al nostre país, però no és per calor, no és per meduses, és bàsicament per situació pròpia del mar, amb un vent que el que fa és provocar una maror que pot ser, pot resultar perillosa a determinats perfils de banyistes. En parlarem d'això d'aquí uns minuts. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a Cataluña. Uno no puede venir a Cataluña a hablar de diálogo y no escuchar a nadie. Es lo que a menudo pasa cuando os montan estos dispositivos de seguridad tan exhaustivos que no permiten que nadie se acerque a un montón de metros de donde os encontráis vosotros. De hecho, podríamos discutir si es necesario venir. Las circunstancias y con la tecnología de hoy en día, venir es absolutamente innecesario y superficial. Por tanto, para venir a decirnos lo que nos has dicho, lo podrías haber hecho perfectamente desde videoconferencia o directamente haciendo una rueda de prensa sin preguntas, que es lo mismo que has hecho hoy. Una rueda de prensa o un parlamento donde nadie ha podido preguntar. No solo no ha podido preguntar, sino no ha podido protestar. Porque esta especie de bombolla de seguridad que os montan a los líderes y mandatarios impide que aquella gente que no esté de acuerdo con vosotros pueda expresar aquello que piensa. Y això, esto lo hemos normalizado. Nos pusimos las manos en la cabeza con el plasma de Rajoy. Tu viaje de hoy, como los del Rey últimamente, no difieren mucho del plasma de Rajoy. Vaya, él salía en una imagen, tú vienes físicamente, pero no va más allá el contacto. Tenemos que entender, o deberíamos entender, que en la sociedad actual la gente tiene derecho a expresarse, sin que para ello la detengan, ni la pongan a disposición judicial, ni tan solo la fiscalía le monte un juicio, que es lo que pasa últimamente en este país, donde cada vez las libertades son menos y donde cada vez la autocensura es más. Y en este contexto estaría bien que aprendierais de algunos mandatarios que la historia al final los ha puesto en desgracia, pero que durante su momento de presidencia tuvieron realmente situaciones brillantes. Y llamaré a uno, precisamente catalán, muy en desgracia, Jordi Pujol, veremos si acaba la prisión, pero que una vez se fue a Santa Coloma de Gramenet, años 80, busca el vídeo por las redes sociales, y no solo no llevaba bombolla de seguridad, sino que encima los habitantes de Santa Coloma le aporrearon el coche. Y Jordi Pujol, en vez de llamar a los Mossos para que vinieran con las porras y los gases lacrimógenos, lo que hizo fue parar el coche, bajar, sin escolta, y él mismo pedir explicaciones de por qué la gente estaba porreándole el coche y explicarles que en el contexto de la sociedad actual y en un contexto de diálogo educado, el aporrear nada no es solución. En Cataluña somos poco de aporrear, la verdad, somos más de dialogar, somos más de expresar y de reivindicar. En este sentido, quizá nuestras reivindicaciones os molesten, pero en todo caso, las expresamos siempre de manera pacífica, educada y democrática, que no es a menudo lo que nos encontramos cuando al otro lado hay el gobierno de España. Bien, o los enviados por el gobierno de España, no te quiero recordar yo lo de la por ellos. Por tanto, más allá de si los indultos son necesarios o no necesarios, por cierto, si Ada Colau los da por buenos, desconfía. Si más allá de si los indultos son necesarios o no son necesarios, estaría bien que entendiéramos que la presidencia de un gobierno no te da sordera automática y que, por tanto, entre otros muchos trabajos, tienes la obligación de escuchar a los ciudadanos, todos, no solo a los que dicen aquello que a ti te gusta. I això ho podíem fer extensiu a uns quants polítics del nostre país. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Estarem vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Tècnics d'en Juanjo López i en David Delverde, amb l'Andrés Tejedera, l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, en Francesc Callau, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, en Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez. I qui us parla? En Josep Maria Cano. Fins a si... No, si però torno a dir-ho, no? La Isabel González Álvarez. I qui us parla? En Josep Maria Cano. Fins les 6 en punt de la tarda. No ho havia de fer.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Arribats a aquesta hora de la tarda i quan falten gairebé 5 minuts per arribar a un quart de 5, fem un cop d'ull a la previsió del temps, com tenim el temps, com tenim les platges, des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Manuel Álvarez. Manuel.
Hola, avui la previsió marítima es preveu que sigui força tranquil·la en general a meitat sud del litoral català. En canvi, des del delta del Llobregat en amunt, onades de fins a mig metre, un metre d'altura, com a molt a causa del vent de component sud que bufarà tot el litoral, més reforçat a la meitat nord, on girarà més a sud-oest i farà alterar aquesta situació marítima. A més, aquest vent del sud-oest farà que la temperatura màxima s'enfili una miqueta més a la Costa Brava que no pas a la Costa Daurada. En general, oscil·lant en valors entre els 26 i els 28-29 graus. En general, les més altes al nord de la Costa Brava podrien superar els 30-32 graus. Pel que fa a l'estat del cel, predomini del sol, amb alguns núvols d'evolució a les muntanyes que decoraran el cel durant la tarda. De cara a demà, pocs canvis en general. Sí que hi haurà canvis pel que fa a la direcció del vent. Entrarà tramuntana a l'Empordà, el mestre de les Terres de l'Ebre. Això, només durant el matí la tramuntana es mantindrà una miqueta més i a partir de les hores girarà a component est, entre fluix i moderat. Per tant, tindrem marejol a la Costa Daurada i àrees de maró a la Costa Central i a la Costa Brava. Tot plegat amb predomini del sol durant el matí, de nou durant la tarda les nuvolades creixeran al prelitoral i podríem tenir aquests cúmuls decoratius, però que el litoral, en general, no faran patir pel que fa a precipitació. Això sí, la temperatura a causa del gir a component est quedarà més baixa, especialment a la Costa Brava i a punts de la Costa Central. A la Costa Daurada es mantindrà sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Manuel. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I avui, evidentment, connectem i comencem fent un cop d'ull a l'actualitat del dia. Bé, explicant, mentre Pedro Sánchez estava al Liceu, on estava el president de la Generalitat? Doncs ens ho explica l'Eduard Carmona. Eduard, on estava el president?
Doncs el president Pere Aragonès estava aquí a les Terres de l'Ebre. De fet, ha visitat este matí Amposta per presentar el Centre d'Excel·lència de Resiliència Climàtica, el CERC, un centre que buscarà solucions i estratègies per mitigar el canvi climàtic i desplegar una transició energètica justa.
I, per tant, és el lloc idoni des d'on començar la proposta per revertir-ho, fent-ho a partir de la ciència, de la implicació ciutadana, de l'aliança, evidentment, amb els sectors econòmics i socials. I sobretot és un bon lloc per fer-ho perquè el govern que presideixo té la vocació de treballar per la Catalunya sencera, pel país sencer. Nosaltres que volem que el nostre sigui un país just, lliure, pròsper, no ho serà si no són lliures, justos i pròspers tots i cadascun dels territoris que la conformen.
El projecte naix amb la implicació de 10 entitats, entre elles Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili, però segueix buscant l'adhesió d'entitats i empreses perquè té la vocació de ser un centre de recerca referent al país i en l'àmbit internacional. El director del centre és el científic Carles Ibáñez. El president es troba ara mateix a la Ràpita, reunit amb la taula de consens del Delta en una reunió que ha començat escassos minuts, conjuntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, els alcaldes dels municipis del Delta i representants de diversos sectors i administracions del territori per tal de palpar de primera mà en quin estat es troba el Delta en relació, sobretot, amb els problemes mediambientals que l'afecten a les portes de l'aprovació del Plan de Protecció del Delta de l'Ebre. Ja ho sabeu, un pla que ha generat molta desconfiança des del moment que es va presentar. La visita a les Terres de l'Ebre ha permès al president de la Generalitat no assistir a l'acte de Barcelona on ha anunciat la concessió dels indults als presos independentistes.
I, per cert, han projectat 3 parcs nous eòlics amb 21 molins a la zona de l'Alt Empordà. Cristina.
Sí, exacte, això no para, Josep Maria. La ponència d'energies renovables ha rebut 3 nous projectes, com bé deies, de parcs eòlics a la comarca de l'Alt Empordà, que sumen un total de 21 aerogeneradors més. Es tracta del parc Nou Los, projectat a Cantallops, amb 7 molins, el Frausa, entre Espolla i Sant Climent Sescebes, amb 6, i el Comptador, entre Pedret i Marçà i Garriguella, amb 8 molins. Aquestes noves propostes es sumen a les 5 que ja hi ha projectades a la comarca de l'Alt Empordà, 3 de les quals ja han rebut l'informe favorable i sumen un total de 19 molins conjuntament. És el cas del projecte d'Agullana, el de Galatea a la Jonquera i el Cronos a Campmany. Els altres dos, el Parc dels Estanys i els Eus, amb la projecció d'11 molins, encara estan en procés de tramitació. La ponència d'energies renovables, però, també ha desestimat per motius mediambientals quatre projectes que sumaven un total de 20 molins i que finalment no tiraran endavant.
I hi ha una notícia que avançarem després, però que ens preocupa i molt. Les platges del litoral metropolità nord han perdut entre 6 i 10 metres anuals d'amplada des de l'any 2017. Isabel. Sí, és exacte, una mica. Semblava del Servei Meteorològic.
Ja t'agradaria.
17.
Sí, l'AMB ha portat a terme els estudis previs al Pla de Resiliència del Litoral Metropolità Nord amb l'objectiu de tenir més coneixement sobre la dinàmica del litoral i d'aquesta manera també doncs, trobar solucions per frenar la regressió de les platges metropolitanes. Uns estudis que s'han realitzat a partir de les sèries històriques de fotografies aèries de les quals disposa l'àrea metropolitana, les mesures també d'amplada de platges que es recullen mensualment des de fa 20 anys i les imatges comparatives de diferents models digitals en 3D en relació amb els volums de sorra. Quines conclusions se'n deriven? Les principals conclusions que se'n deriven d'aquest estudi és que hi ha un comportament regressiu com a denominador comú a totes les platges del litoral metropolità nord des de l'any 2017. La sobreacumulació de temporals, de fet, des d'aquell any, des del 2017, ha impedit, diuen, la recuperació natural d'aquestes platges metropolitanes. De fet, aquestes presenten fluctuacions d'amplada que varien d'entre els 5 i 45 metres al llarg. Sí, una diferència una mica així. Al llarg de l'any.
5 o 45.
Sí. Amb exactitud. Els ports del Masnou i Badalona limiten, diuen, l'entrada de sediments i provoquen regressió a les platges del Baix Maresme i del Barcelonès Nord. Atenció, perquè les platges de Sant Adrià del Besòs, tan maques, són les úniques que han experimentat un lleuger creixement a causa de tres factors. Aportacions de sediments procedents del transport de sorra des del mar, els sediments de la desembocadura del Besòs i la retenció que provoca en aquest cas l'existència del Port Fòrum. En aquest estudi doncs, proposen algunes solucions, algunes actuacions... que ràpid has estat, David. Algunes solucions de caràcter immediat i d'altres doncs, més a llarg termini. Que en tot cas, si tenim temps abans d'acabar la temporada del Far, doncs ja en parlarem. I com tu bé deies, a la segona hora tindrem temps també d'analitzar més tota aquesta qüestió. Com a dades claus, quedeu-vos amb això, es perden entre 6 i 10 metres anuals d'amplada des del 2007 a causa, sobretot, dels temporals i també el port del Masnou que esdevindria i el de Badalona que esdevindrien dos infraestructures doncs, importants i com a...
Clar, vale, ja. No, clar. No, volia dir que parlarem d'aquesta regressió, però no només d'aquesta, sinó parlarem en general de totes les platges, perquè al global del país les platges han retrocedit en metres de sorra. Per tant, Empordà, Baix Terres de l'Ebre, Costa Daurada, Maresme, La Selva, també en parlarem de vosaltres més enllà de les 5 en punt de la tarda. Altres qüestions. I troben a Calafell el primer niu de tortuga marina d'aquesta temporada, Ivan.
Sí, efectius que el van donar la visca la matinada de dissabte a diumenge. Una tortuga marina havia aparegut a la platja de Calafell. Segons indiquen els experts, sembla que aquesta mateixa tortuga hauria intentat la nit d'abans fer el niu a la platja de Salou, però uns ciutadans la van espantar i, per tant, va tornar al mar. Tècnics del CRAM s'han desplaçat fins a la platja de Calafell, on han trobat gairebé 150 ous. I és que les tortugues marines apunten ponent un nombre d'ous elevadíssim, perquè la possibilitat de supervivència també és molt baixa. Només una cria de cada 100 ous arriba al primer any de vida. Per assegurar la seva viabilitat, el niu d'aquesta tortuga s'ha hagut de moure per allunyar-lo de la primera línia de platja i minimitzar d'aquesta manera el perill d'inundació en cas que es produeixi algun temporal. El cram. També s'han portat 60 ous per incubar-los de forma artificial.
I a la platja de les Roques de Calella estarà... De fet, aquesta platja estarà tancada per Sant Joan amb l'objectiu de protegir la colònia de corbs marins emplomallats que hi ha en aquesta platja, Emili.
Sí, l'Ajuntament tancarà la platja de les Roques durant la nit de la Revetlla de Sant Joan. No s'hi podrà accedir des de les 7 de la tarda d'aquest dimecres fins a les 7 del matí de l'endemà del dijous, el dia de Sant Joan. La policia local s'encarregarà de controlar que es respecta aquesta mesura. El motiu és, com dius, protegir la colònia de corbs marins emplomallats que hi viuen. Des del consistori diuen que aquesta decisió és coherent també amb la que ja van adoptar, la que ja van prendre fa uns mesos de prohibir la pesca esportiva en aquesta zona. La platja de les Roques, i singularment la Roca Grossa, és un indret amb un gran valor paisatgístic i des de fa uns mesos ha esdevingut un refugi natural pel corb marí emplomallat. Aquesta espècie d'au corre el risc de passar a la categoria de perill d'extinció. La protecció d'aquest tipus d'au també és molt important per tal de preservar l'equilibri de l'ecosistema i la fauna marina. Són animals que busquen zones de penya-segats rocosos a primera línia de mar per formar colònies estables i disposar els seus i depositar, volíem dir, els seus nius.
Núria Obiols deixa de ser la capitana marítima i és la nova cap d'operacions portuàries de Tarragona, Andrés.
Sí, segons ha informat el Port de Tarragona, Núria Obiols ha estat seleccionada mitjançant un procés de mobilitat interadministrativa que es va iniciar el mes de febrer a causa de la jubilació de l'anterior cap del departament, el Jesús Sánchez. Ha estat capitana marítima durant 6 anys i és una de les poques dones amb aquest càrrec en tot l'estat. La incorporació d'Obiols ja és efectiva, ja s'ha fet efectiva i té per davant un nou repte en què el Port de Tarragona treballa en la diversificació de nous tràfics. La nova cap de departament d'operacions portuàries té diverses funcions. D'una banda, haurà de definir les directrius i les polítiques pel desenvolupament dels serveis portuaris, així com també realitzar la planificació general. D'altra banda, haurà de controlar la correcta prestació dels serveis d'ordenació, coordinació i control del tràfic portuari, terrestre i marítim de tot el recinte del port, entre d'altres també.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs ha vingut amb una mena de bombolla de seguretat, s'ha anat al Liceu, ha fet el seu discurs i ha marxat sense escoltar, per exemple, a les persones que hi havia a la porta del Gran Teatre de Liceu, a la Rambla de Barcelona, de fet a la porta ben bé no, una mica més enllà, perquè la policia no els ha permès estar més a prop, convocades per entitats cíviques i socials del país, com són l'Assemblea, el CDR, Poble Lliure, La Forja i Arran. Parlem del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha vingut aquí a dir que faran els nous indults i que això ha de ser una porta oberta al diàleg i a la negociació, això sí, dins de la Constitució. En volem parlar d'aquesta visita i quina valoració en fan des de l'Assemblea Nacional Catalana. Per això saludem el seu vicepresident, David Fernández. Benvingut, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Quina impressió us en porteu després d'aquesta performance que s'ha fet aquest matí?
La sensació i la certesa que tenim d'alguna manera és que el senyor Sánchez doncs ha vingut aquí a fer una operació de maquillatge i una operació de màrqueting, sobretot a nivell internacional. És a dir, el que ens volen vendre no els catalans, perquè ells no han vingut a parlar amb els catalans. Ells han vingut a Catalunya a parlar dels catalans, però no amb els catalans, i sobretot a dirigir-se a Europa a dir que ells són fantàstics i que, bueno, que tot això està solventat. No hi ha cap conflicte polític, que estan totes mires de solució i que, bueno, que no els molesti. Llavors, d'alguna manera, doncs el senyor Sánchez ha vingut a oferir-nos els avaloris als indígenes, no? I ha vingut a oferir-nos avaloris en forma d'indults, a canvi, sobretot, de que renunciem a la lluita per la nostra llibertat, cosa que no podem acceptar i que no podem tolerar de cap de les maneres. La nostra llibertat no està en venda. I a més, tenint en compte que aquests indults són només, exclusivament, per 9 persones que no haurien d'haver estat mai a la presó, i per tant són una mesura de gràcia que el que fan és corregir una equivocació d'inici. Però deixen a 3.300 persones a l'absoluta intempèrie.
Ara anem a aquestes 3.300 persones, més les que estan exiliades a Brussel·les, que, de les quals o directament empresonades, i que no se les indulta, com pugui ser els rapers, per exemple, no?, en Pablo Hasél. Ara en parlem d'aquests, però aquesta visita i aquesta anúncia ha coincidit, o s'ha fet coincidir, amb aquest informe que el Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea ha presentat aquest matí, i en el qual retrata absolutament i posa al mateix nivell Turquia i Espanya en vulneració de drets humans. Cal crear... O sigui, és casual o hi ha una voluntat clara de que una cosa tapi l'altra?
En política no hi ha res que sigui casual, i menys quan estem parlant d'un nivell elevat, com és aquest, no hi ha cap mena de casualitat. El que es tracta és no només de tapar quin és l'informe i quines són les coses que es diuen d'aquest informe, sinó que el que es tracta és d'alguna manera de ficar la porqueria sota de la catifa. La porqueria vull dir la seva, no la nostra. Nosaltres al final fem la nostra lluita, no? Però per ells nosaltres som una molèstia. Qualsevol cosa que amenaci la sacrosanta unitat espanyola, doncs és una claríssima molèstia. El fer-ho coincidir amb l'aparició d'aquest informe per part d'organismes europeus, doncs sí, efectivament, és per tapar aquest absolut descrèdit. Però tinguem en compte que aquest informe que equipara la manera d'actuar d'Espanya i la manera d'actuar de Turquia en no gaire temps quedarà absolutament rebregat, sense cap mena de dubte, pels dictaments del Tribunal Europeu de Drets Humans. Vaja, jo no tinc una bola de vidre i no m'atreviria a fer aquest vaticini, però m'estranyaria molt que això no passés, tenint en compte tot el seguit d'indicis que tenim, no només per part del Consell d'Europa, sinó per organismes de Nacions Unides, per Amnistia Internacional, pels jutges de diferents països que s'han posicionat de manera clara en contra de tots els dictàmens i posicionaments legals que han fet els tribunals espanyols en contra d'exiliats, serà un descalabre d'imatge a nivell internacional per part d'Espanya.
Aquests nou indults faciliten o aplanen el camí judicial dels 3.300 encausats o bé dels que viuen exiliats fora del país, o en cap cas?
En cap cas ho faciliten. Recordem que és una mesura de gràcia, com he comentat al principi. És una mesura que el que permet és retornar una part de la seva dignitat i de la seva vida fora de les presons a les persones que estan injustament a dintre de les presons espanyoles. Però el més greu d'aquests indults és que el que es pretén és tapar un conflicte polític existent i que rebrotaran tota la seva cruesa, sense cap mena de dubte, on s'ha pogut veure aquest matí davant del Liceu. Però, a més, és que el que es pretén és soterrar quina és tota l'acció repressiva a grau extrem que està havent-hi contra activistes, contra persones que van a manifestar-se de manera lliure i fins i tot contra persones que han tingut responsabilitats públiques. Escolteu, se'ls vol arruïnar absolutament la vida per haver fet la seva tasca de promoció. Recordem que els independentistes manen al Parlament català des de fa molts anys. Per tant, tenen mandats legítims concedits pels vots que els ha atorgat la ciutadania. Voler tirar enrere el que ha decidit la ciutadania per la via dels tribunals de cuentas i Comissió Nacional de Mercados y la Competencia i no sé quants organismes que té l'estat espanyol que actuen de manera coercitiva juntament amb policia i tribunals, vaja, és el que ells pretenen, tapar-ho tot i poder seguir, poder seguir fent la seva festa repressora.
Una última qüestió, David. En el discurs ha dit que bueno, aquests nous indults han de facilitar el diàleg entre ambdues parts, això sí, sempre dins del marc constitucional. El problema, o alguns interpretem, que és que som a una roda sense fi. O sigui, el problema és que estem al cap del carrer, que aquesta lectura de la Constitució que es fa des de l'Estat espanyol no permet allò que demana la gent. Per tant, dialogar sobre una cosa que no permet, és a dir, és com una mena de cercle viciós, o almenys aquesta és la interpretació que alguns fem.
Bueno, efectivament, és a dir, has fet una interpretació que és correcta. És a dir, al final la Constitució espanyola s'ha convertit en una gàbia. Una gàbia a la qual tots estem empresonats. A més, recordar, i això és importantíssim, el que us diré ara és importantíssim, recordem que els catalans, el poble català, és una minoria nacional reconeguda per Nacions Unides. El fet de ser una minoria nacional implica que estàs vivint a dintre d'un estat que té majories nacionals diferents i que són alienes a les minories. I aquestes majories nacionals actuen, en aquest cas, de manera beligerant contra les minories nacionals, no només contra la catalana, sinó també contra la basca, la galega i altres minories. Llavors, hem de ser molt conscients d'aquesta realitat, hem de ser molt conscients que tenim un seguit de drets que hem d'exercir de manera absolutament desacomplexada i, a més, que ho hem de fer valdre. Però sí, dintre de la seva Constitució, a la qual ells ens redirigeixen, ens diuen, escolteu, el que vulgueu ho podem parlar dintre d'aquesta Constitució. Però el que no diuen, perquè és diguem, un discurs absolutament trampós per part d'ells, és que com ells són majoria nacional, qualsevol cosa que portéssim als catalans, fins i tot tenint en compte els catalans de més enllà de Catalunya, i comptéssim 14 milions de persones, contra 47, sempre perdrien. Sempre, absolutament sempre. Per tant, és una trampa. És una trampa de la qual hem de saber sortir. I el saber sortir vol dir prendre les nostres pròpies decisions, actuar per la via dels fets o actuar de manera unilateral, que és exactament el que està fent el govern espanyol i els poders de l'estat espanyol en forma de jutge, en forma de policia, en forma de mitjans de comunicació o en forma de qualsevol altre.
Doncs, com deies, el procés és més viu que mai i això es veurà al llarg de les properes setmanes. En tot cas, nosaltres des d'aquí el que farem és explicar-ho. David, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
A reveure.
Segueix la llum del far.
Si feu memòria, ara fa uns dies parlàvem amb les portaveus de l'expedició Zero Plàstic Menorca Diving, una iniciativa per anar fins a Menorca, recollir un plàstic, fer un seguit d'activitats, uns tallers i tornar amb unes dades i amb una feina feta amb la voluntat de generar consciències, educar, etc, etc. Doncs, si fa uns dies donàvem la sortida, ara el que volem és fer la valoració i veure com ha anat l'experiència, quan plàstic s'ha recollit. D'això ens n'explicarà l'Esterri Penya, que és, com sabeu, una de les portaveus i representants d'aquest Zero Plàstic Menorca Diving. Esterri, molt bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda, Ivan. Moltes gràcies per acompanyar-me aquí.
Com ha anat la iniciativa?
Doncs ha sigut uns dies de molt impacte i la veritat d'aprendre moltíssim, sobretot aprendre, i la veritat que acabem molt contents de a tot el que hem aconseguit amb nosaltres mateixos, amb la gent que ens ha vist, però també una miqueta una mica tristos, una miqueta parats de tot el que ens hem arribat a trobar.
Què és el que us heu trobat, Esterri?
Mira, hem estat fent 4 dies d'expedició, però només 2 matins de recollides. I en 2 matins hem recollit 320 quilos de plàstic que estaven en el fons marí. Això és moltíssim, surt a bueno, 8 quilos que recull cada persona de plàstic que no pesen res, gairebé tot envoltoris, gairebé tot ampolles, taps, que no pesen gairebé res, i per arribar a 320 quilos és que hi havia moltíssim, i la veritat que n'hi segueix havent moltíssim més.
Com ho recollíeu? És a dir, quin sistema heu emprat per recollir tots aquests plàstics?
Hi havia dos equips, l'equip de snorkel i l'equip de submarinisme. Llavors érem 40 voluntaris, 20 persones estàvem recollint amb bombones sota l'aigua i fèiem servir unes xarxes per poder anar dipositant tots els residus dintre i després el treure-les, que tinguessin un forat perquè l'aigua pogués colar-se, i les mateixes xarxes les utilitzaven l'equip de snorkel, que estaven recollint igualment dins del mar, però a la zona més superficial.
Clar, després de tota aquesta quantitat de plàstics, que com deies, realment pesen molt poc, tot i que volten molt. Estem parlant de plàstics molt lleugers, molt prims, i en molts casos vull pensar que bastant deteriorats, no?
Sí, la majoria de plàstics que ens trobem són plàstics PET, que són bàsicament les ampolles, taps, envoltoris com són bosses de patates o envoltoris de barres energètiques. Ens trobem també moltes xarxes de pesca, degut a que els pescadors molts cops quan aquestes xarxes es trenquen directament les abandonen, o també ens trobem molts plàstics que són trossets de plàstic que no sabem molt bé si poden ser d'un cubell de plàstic, d'una ampolla trencat, i molts plàstics que no són molt reconeixibles d'on venen. I sí, molts estan molt degradats, de les zones, els cops, la sal. El medi ambient marí és un ambient molt corrosiu i al final trobes doncs, plàstics molt deteriorats també, sí.
L'origen és terrestre, avui m'imagino, no? És a dir, barretes energètiques, cubells, tot això deu ser que deu venir de platges, deu venir per rials, rieres, és a dir, heu trobat una certa lògica en l'origen?
Clar, després de separar tot el que hem recollit, la conclusió és que bueno, més del 80% ve d'origen terrestre. Al final la gent molts cops llença pel carrer qualsevol envoltori pensant-se que això ho recollirà qualsevol brigada de neteja, però abans que ho reculli ningú, sobretot en zones costeres que són les més perilloses, el vent bufa, plou, i això se'n va ràpidament al mar abans que ningú pugui recollir-ho. Llavors, sí, l'origen és gairebé 80% terrestre.
Hi ha una altra iniciativa, una altra experiència que vau fer, en aquest cas a Menorca. Vau agafar un tros de platja de 10 metres quadrats, és a dir, 10 per 10, i vau estar durant una hora buscant plàstics i microplàstics. Doncs bé, 2.000 elements de microplàstic va ser el que vau recollir en només una hora en un espai de 10 per 10.
Sí, els microplàstics bàsicament són plàstics que estan considerats de menys de 5 mil·límetres. Aquests plàstics poden venir de molts orígens. Hi ha els microplàstics que venen de plàstics més grans, com s'han ampolles o bosses, que s'han anat deteriorant, s'han anat trencant i s'han convertit en trossets molt petits, i aquests són un tipus de microplàstics. I els altres microplàstics són uns que ja són així de petits d'origen perquè són matèria prima de fabricació de plàstics, com són els pellets, i aquests molts cops per culpa de vaixells amb pellets que s'enfonsen o perquè hi ha mala gestió d'aquests plàstics de les fàbriques, com per exemple es coneix l'origen a la petroquímica de Tarragona, que hi ha a vegades mala gestió d'aquests pellets i acaben al mar, i aquests pellets també es troben directament a les platges. Llavors, tant uns com els altres es consideren microplàstics, i vam estar recollint en 10 metres quadrats per fer una miqueta un mostreig del que hi havia en aquella zona, i realment en una hora 2.000 microplàstics significa que està la sorra plena i el mar ple en totes les alçades del mar.
Clar, després una experiència com la que heu fet vosaltres, després de fer un viatge i un taller d'aquestes característiques, suposo que l'ànim que et queda és un ànim de tristor, no? Un ànim de dir és que això és molt difícil d'acabar, és molt difícil d'arreglar.
Sí, la veritat que acabes una miqueta amb un sentiment de desesperació, de que dius, ostres, que això és una muntanya tan gran que és que sembla que no es pugui fer res. Però després també coneixes a tota la gent amb la que has estat, gent que no coneixies de res i que també té les mateixes ganes de canviar la manera de fer les coses, té moltes ganes de poder conscienciar el seu entorn i explicar-los que realment l'única solució és deixar de consumir plàstic. Reciclar està molt bé, però molt del que reciclem al final acaba també al mar, llavors el que hem de fer primer de tot és reduir. I això és un concepte, una idea que cada cop s'està extenent més. El fem servir més el granel, deixem de consumir plàstics d'un sol ús, sobretot, i llavors hi ha esperança de que tothom vagi cada cop conscienciant-se més de la importància de no fer servir aquests plàstics i tens un sentiment també d'esperança amb tota aquesta gent que coneixes i que estan amb la mateixa idea que nosaltres.
Clar, un cop vista l'experiència i els resultats, no sé si us atrevireu o si teniu el projecte de fer un segon viatge, una segona travessia.
Sí, hem estat, de veritat, molt recolzats per tota la gent de Menorca que al final és la seva illa i els interessa moltíssim que això estigui el màxim net possible. Llavors, tothom d'allà ens ha acollit molt bé, ens han proporcionat menjar, ens han proporcionat transport, ajuda, barques, i tothom que ens ha vist, tothom que ens ha preguntat, supercontent de que estiguem fent això i preguntant-nos què poden fer ells també per reduir aquest impacte en el medi ambient. Llavors, allà on anem, creiem que hi ha un fort impacte de conscienciació, per tant, sí, ho farem a més llocs, segur.
I escolta'm, evidentment tornarem altre cop a involucrar gent, no? És a dir, quanta més gent hi vagi, quan més nombrosa sigui l'expedició i evidentment la gent que vagi recollint plàstics, millor, no?
Exacte. Nosaltres, de fet, teníem unes 200 persones apuntades que volien venir, però per tema Covid, restriccions, gestió dels espais, doncs al final només podíem afrontar 40 voluntaris. Quan ja estigui tot una miqueta millor, tota la situació més tranquil·la, doncs agafarem tants com s'apuntin i la qüestió és al màxim és impossible que la gent vegi de primera mà on acaben els residus que fem servir nosaltres i al final quanta més gent s'apunti millor i quanta més gent ens vegi, més gent des de fora també pregunti, des de xarxes socials vegi el que hem fet i el que s'ha recollit i sobretot les maneres del teu dia a dia per minimitzar aquest impacte, doncs quanta més gent millor, està clar.
Ha servit no només perquè calibrem la magnitud de la situació, sinó que suposo que la gent que hi ha participat, evidentment, també s'ha portat un gust agradolç a casa, no? D'haver ajudat, sí. però de no haver estat prou.
Sí, al final el tema de recollir és per bueno, tenir una idea del que n'hi ha. Després hem fet moltes xerrades a les platges sobre què hem de fer nosaltres al nostre dia a dia, quines mesures són més eficients, menys, quin tipus d'envoltoris són més contaminants, quins menys. El plàstic, al final, està molt, molt criticat. Ha vingut a fer una funció important al planeta, vale? Però ja n'hem abusat. Llavors, al final, la qüestió és reduir d'un sol ús, sobretot, reduir aquests que farem servir 5-10 minuts i ja no els fem servir mai més, i reutilitzar aquests que ja tenim a casa, reutilitzar-los i no llançar-los. Llavors, totes aquestes xerrades, al final, la gent se les emporta a casa i ho fa servir en el seu dia a dia, i que ho fem tots és quan marca la diferència.
Doncs, Esterri, t'agraeixo molt que ens hagis explicat. Desitjo que hagi estat realment útil a la gent que hi ha participat i que, bé, els que no hi vam poder participar, prenguem consciència de la importància de deixar d'utilitzar plàstics d'un sol ús. Bona feina i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joan. Que te recupera.
A tu. Doncs les imatges de la Setmana Santa i de les primers caps de setmana després de la finalització o el relaxament del confinament a les Terres de l'Ebre no només van preocupar els que hi eren, sinó també els que hi treballen i els que miren de preservar i que la zona del Delta de l'Ebre tingui un futur més enllà del turístic. La pressió humana i sobretot el comportament incívic d'alguns visitants va posar i posa, encara avui a dia, en risc molts d'aquests espais del valor natural. Doncs bé, sembla que han decidit prendre mesures, Eduard.
Doncs sí, així és. Este passat dissabte, el Parc Natural del Delta de l'Ebre va engegar una campanya de sensibilització per a informar els visitants sobre l'ordenació de l'ús públic d'este paratge. I és que moltes vegades, davant l'amplitud de les platges i els diversos espais naturals del Delta, les persones que el visiten incorren en accions que el perjudiquen, tot sovint perquè desconeixen la normativa. Les aglomeracions viscudes per Setmana Santa l'estiu passat, com bé comentaves, fan necessari conscienciar de la importància de compatibilitzar la preservació dels espais naturals amb un turisme sostenible. Per parlar-ne, avui comptem amb la presència d'Imma Juan, tècnica d'usos públics del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Imma, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda a tothom.
El risc i el perill és morir d'èxit?
Bé, la veritat és que l'èxit de tota aquesta campanya seria molt, molt, molt exitosa si realment aconseguíssim que no hi hagués ningú que rebés alguna sanció per part dels cossos de seguretat, perquè vol dir que d'alguna manera tota aquesta campanya ha sigut molt positiva, no? I és d'alguna manera que intentem des del principal moment en què vam dissenyar tot aquest operatiu d'informar, conscienciar a tota la gent de que visitar el Delta o estar en un lloc del Delta és un espai natural de gran valor i que hem de saber exactament com l'hem d'utilitzar, com l'hem de preservar i com hem de fer un ús que al mateix temps ens doni satisfacció a nosaltres mateixos de gaudir d'aquell espai, no? I això és una miqueta el que intentem.
Qui participa d'esta campanya, Imma?
Mira, aquesta campanya, en principi, vam estar tots... De fet, està emmarcada dins el que seria la Carta Europea de Turisme Sostenible. Tu saps que al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, estem certificats a través d'Europarc per la Carta Europea de Turisme Sostenible. I per tant, dins d'aquest paraigüe, nosaltres tot fem tota una sèrie d'accions per poder millorar precisament el que seria l'experiència turística en la preservació de l'espai, comptant sobretot en la participació de tots els agents que gestionem o que tenim alguna... d'alguna manera utilitzem l'espai natural com a lloc, no? per les nostres activitats. I per tant això fa que tant els ajuntaments, a través de les regidories, com els propis alcaldes, juntament amb el parc, les empresaris, l'associació d'empresaris, vam creure convenient que havíem d'engegar una campanya de sensibilització i informació i sobretot d'ordenació dels espais per, d'alguna manera, evitar tota l'aglomeració i tot el que va passar la Setmana Santa i l'estiu de la setmana passada, de l'any passat. Per això que volia, que havíem d'aquesta campanya s'havia de reforçar amb els cossos de seguretat, els diferents cossos de seguretat. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, a través de Deprona o Seprona, que és el cos que tenen del que surt a la natura, el que està actuant a la natura, els agents rurals i la policia local. Tots aquests agents ens havien d'ajudar a, primerament, informar, sensibilitzar també, i en un moment determinat, si hi hagués alguna infracció després d'haver fet tota aquesta campanya, poder controlar i sancionar. I per tant, això és el que vam fer a través d'una primera reunió, que vam estar tots els alcaldes, els regidors, l'associació d'empresaris, els cossos de seguretat i el parc, vam coordinar tota una sèrie d'accions que van començar aquest dissabte, i que el dia 17 de juliol se farà una altra campanya de sensibilització i durant mentrestant, evidentment, les coses de seguretat aniran igualment actuant, no? I aniran informant d'una manera periòdica. Però com a campanya, el juliol la reforçarem i a l'agost la reforçarem, perquè és important que la gent entengui que d'alguna manera tot això ve amb una planificació, una ordenació dels espais que posaran en marxa aquest estiu els ajuntaments, planificant zones de pàrquing, zones vigilades, zones controlades, i, per tant, aquesta planificació i aquesta ordenació, a més, anirà acompanyat de tota una campanya d'accions en agents cívics i els propis cossos de seguretat que aniran informant i sensibilitzant.
Clar, és diferent que t'informa un cos de seguretat, no? Que no pas que ho faci potser una persona, un treballador del Parc Natural. Suposo que la gent s'ho agafarà una mica més en sèrio, no? Una mica més seriosament.
Sí, bueno, de fet, és una mica la funció també moltes vegades dels propis cossos de seguretat, que no són només per sancionar, sinó que també són gent que ens han d'ajudar, no?, com a gent, a moltes vegades us hem d'agafar com un recurs, perquè si veiem algun tipus d'infracció, tu el primer que fas és dir, escolta, hi ha una infracció, aquell senyor, jo no em puc enfrontar amb aquell senyor, però en canvi sí que puc trucar, vale?, als cossos de seguretat perquè siguin ells els que m'ajuden a que aquella infracció no continuï. Per exemple, aquesta cap de setmana hem tingut una infracció a la Punta del Fangar, que és una zona de nidificació, on en aquest moment estan tots els ocells nidificant, i hi havia una empresa que estava fent un espot publicitari sense cap tipus de permís ni autorització. Mira. I això era una infracció flagrant. Per tant, els informadors del parc, els agents cívics que tenim, no podien ells enfrontar-se en aquells 15 persones que havien allí fent un espot publicitari. Què van tindre que fer? Pues trucar als cossos de seguretat, que fossin ells realment qui fessin aquesta acció. Bueno, pues una infracció d'aquestes característiques, també els policies ens han d'ajudar, perquè moltes vegades veiem coses que no són correctes i que també ells són conscients de que poden informar, poden sensibilitzar, però també poden sancionar. I això és una miqueta el que este cap de setmana, una mica el missatge era aquest, no?
Una mica pel que expliques, Imma, allò és Anxes Castilla, és a dir, no estem parlant d'un perfil concret de persona, de campista, d'agent publicitari, de gent que faci esport, no estem parlant d'un perfil que diguis, home, doncs aquest és el que més sovint ens genera mal de caps, sinó donar la sensació, pel que dius, que bé, és que hi ha gent que es pensa que no hi ha normes ni permisos ni que cal fer cap mena de pas previ per fer el que vulguin.
Clar, de fet, jo crec que la major part de la gent és molt respectuosa, i això ho hem de deixar molt clar, eh? Vull dir que la majoria de gent agraeix moltíssim perquè la pròpia qualitat, no?, de la seva experiència també depèn d'això, no? I per tant, la majoria de gent és molt respectuosa i realment quan tu li dius, escolta, vostè, moltes vegades ho fan per ignorància, no perquè realment tinguin la voluntat de fer alguna infracció. Ara bé, sempre hi ha un tant per cent petit, però que és el que mos crea més problemàtica i que després molt genera que haguessin d'agafar accions molt més dures, precisament per aquesta minoria, que sí que coneixen moltes vegades les normes, però hi posen una certa voluntat de dir, bueno, pues encara que hi hagi normes, jo ho faig igual, no? I això és el que realment hem de sancionar, perquè aquestes actituds al final el que fan és perjudicar el conjunt de la resta de gent, no? Que van amb tota bona voluntat i una actitud molt, molt respectuosa. Però de vegades ens toca, és a dir, incrementar les mesures i incrementar l'ordenació dels espais precisament per aquests incivismes que hi ha en una petita part de la societat, no? I aquest és una miqueta el que et sap greu, que de vegades es veu molt més aquesta acció que no la de tota la gent que realment pues, va amb tot el respecte per la natura. Però, evidentment, això existeix i és el que també hem de controlar, no?
Clar, i una mica lo Delta de l'Ebre sempre ha sigut una zona que tothom l'ha relacionat amb la llibertat, no? Amb poder fer una mica el que volguessis perquè potser no tenies moltes, bueno, la mateixa quantitat de persones al voltant que altres platges del país. Això a poc se va acabant perquè, com tu dius, se va legislant i es van fent aquestes campanyes d'informació per dir el que es pot fer i el que no es pot fer. Però una mica encara fa aquesta sensació de fa uns quants anys de, ah, no, aquí no passa res, com que això és molt gran, aquí podem fer el que vulguem. No sé si teniu aquesta sensació des del parc, fins i tot amb la gent més jove, ja no només amb gent gran.
Sí, bé, de fet, nosaltres partíem de fa uns anys, és a dir, fa 30 anys, fa 20 anys, la pròpia població local ja utilitzava aquest espai a les platges, per exemple, i anaven, hi havia el costum de marxar tot el dia, muntar la parada, fer la paella, vull dir que això, jo local, ja ha anat una miqueta sempre utilitzant aquests espais en aquest sentit. El que passa que, clar, si sumem la població local, més tota la gent, els turistes que fa 20 anys o fa 30 anys no venien, i en canvi ara s'ha incrementat moltíssim la pressió per part de la gent que ens visita, clar, si això ho sumes, aquell mateix espai, la pressió que rep no és la mateixa que fa 30 anys. I aquí és on realment està el problema, perquè les platges del Delta, com tu dius, evidentment són molt grans, són molt amples i tenen molt d'espai per poder... I és un dels mèrits que té aquestes platges, que pots estar pràcticament tot sol i fins a 300 metres no hi hauria ningú, no? I això és el que li dona valor a aquestes platges. Ara bé, si això a poc a poc anem sumant tota aquesta la població local, més els turistes, més els cotxes, més les banners que es queden a dormir i pernocten per la nit quan no s'hi poden quedar, i tot això ho va sumant, és evident que arriba un moment en què obliga el gestor a prendre mesures i a prendre d'alguna manera ja planificar tot un conjunt de mesures perquè això ja crea un impacte important. No, ja et dic, no només a l'espai natural o al medi natural, sinó un impacte sobre el propi turista o sobre el propi visitant que està gaudint d'aquell espai i què és el que busca. És a dir, el turista que ve al Delta, què busca? Tranquil·litat, natura... Clar, si al costat li poses la ràdio tota pastilla, evidentment diu, escolta, jo aquí no vinc aquí. O un bugui o un cotxe tota pastilla, que això és el que la gent no busca en aquests espais, tampoc. I per tant, de vegades, si no aquestes mesures no les apliquem, pot arribar un moment en què el que nosaltres volem que és fer un turisme ecològic, un model més ecoturístic, perdre tot aquest esforç que s'ha fet durant tants i tants i tants anys per no prendre les mesures que toca a nivell de gestió.
Bé, en tot cas, de moment s'ha pres aquesta decisió, esperem que sigui, i jo crec que serà efectiva. Altres parcs han decidit tancar, no és el cas del Delta de l'Ebre, que no el que farà serà informar els seus usuaris de com han d'actuar per no malmetre l'ambient ni evidentment molestar a la gent que tenen al voltant. Imma, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, de veritat que sigui un èxit pel bé de tots, especialment per la gent del Delta i per tota la producció que s'hi fa allà, de marís, d'arròs, bé, tot el que d'alguna manera enriqueix el Delta de l'Ebre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i això no vol dir que qualsevol persona que tingui interès en visitar el Delta
que hi vingui.
Encantadíssim, i més en aquesta època que realment tens molts atractius a part de la platja.
I tant que sí.
Que pots gaudir del Delta, evidentment.
Doncs Imma, t'agraeixo molt. Fins a propera. Gràcies.
Moltes gràcies.
A reveure.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Adéu. És la Imma Juan, tècnica d'usos del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Gràcies també, Eduard.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, doncs, cap al Delta, i falta gent, però amb respecte, això sí.
El Far.
Radio Arenys, aquí, és única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mal que ha viscut tan congida es demana si era normal sa mala sort d'anar arrelant la va deixar mal ferida a la mà s'enfonsa en sa calma sons de combat sospiren donar ones a mà et jo perfecte per estar prop de son pare a sa platja aquella escriptança ferent i ardent clavava un mar de blau. de sol plens de coratge. A la mà es fa bocins, es desfà cap a la mà. En els records dels estimats, una dèlia se'n va. Ja no tornarà. Ara ella somriu. La mort com un
és única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.